Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, os recibimos un día más en este Cruce de Caminos, abierto a todos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Saritorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os transmiten sus saludos y desean que la próxima hora sea grata para quienes nos escuchéis. Como bien sabéis, podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o seguirnos desde la página web de nuestra radio, donde además disponéis del historial de programas con todas las emisiones. Hoy vamos a hablar de teatro largo y tendido. No es la primera vez que abrimos nuestros micrófonos al mundo de la escena, tanto actrices y actores, dramaturgos y directores de escena. Sin embargo, hoy tenemos con nosotros a uno de los nombres más emblemáticos del género dramático en Valencia y en España, quien a lo largo de las décadas ha creado una obra impecable. Me refiero al escritor Manuel Molins. Manuel, buenos días y gracias de verdad por hacernos un hueco y estar hoy en Cruce de Caminos.
Hola, buenos días, buen día.
Buen día. Manuel Molins, como vamos a ver de inmediato, es autor de una amplísima obra teatral que no solo se circunscribe a la escritura dramática en la que nos extenderemos, sino también a la dinamización del teatro independiente valenciano en la década de los 70, con la creación del Grupo 49, la dirección escénica, la escenificación, la producción y el montaje de espectáculos sobre algunos de nuestros más grandes escritores. Entre los premios que ha cosechado se hallan el Premio Ciudad de Alcoy de Teatro en 1981, el Premio Ciudad de Valencia de 1982 y de 1989, el Premio de la Crítica de los Escritores Valencians en 1993, 1995, 1999, 2002, 2003, 2007, 2010 y 2013. ¿Me dejó alguno?
Sí, pero bueno, yo pensé que no, Caltán.
Casi han sido todos los años.
Sí, en resumen, pero en resumen son 22 premios. Yo creo que con digas eso ya ni a pro.
Bueno, no, seguimos con ellos.
Tú sigues, sí.
El premio de la crítica de teatro del Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana en 1999 y el premio Octubre de Teatro del 2009, entre otros. Institucionalmente, Manuel Molins ha sido miembro del Consejo Asesor de Teatro y de la Comisión de Dramaturgia de la Escuela Superior de Arte Dramático de la Generalitat Valenciana. Manuel, ¿cuándo nace en ti la atracción por el teatro?
Bé, jo realment, o sigui, en la meva família no hi ha antecedents de gent de teatre, no? El que sí que jo recordo era, jo era molt xicotet, a casa teníem un forn, no? I jo tenia uns 3 anyets, més o menys, 3-4 anyets. I clar, venies d'escola o venies de les monges, perquè lògicament anàvem a les monges, és el que tocava. I hi havia una veïna, Maria Vicenta, sempre la recordaré, que era una, en aquell moment era una xica, jo no sé si tenia 20 anys o no sé l'edat que tenia. I ella feia teatre en el poble, feia teatre en el quadre artístic del poble, no? I ma mare li deia, bueno, Maria Vicenta, endú-te el xiquet. I, claro, jo la se m'enduia a veure jo els assajos aquells, i ho seia allí i quedava absolutament fascinat de veure com Maria Vicenta, la xica, la senyora, bueno, sí, la xica que em portava, doncs de sobte se convertia en sorinés del Don Juan o en altres coses. I a mi això em fascinava molt.
Claro.
I això va fer que després jo, ja amb 12 anys, ja començava a llegir teatre i a fer teatre i tal. I la primera obra que vaig llegir va ser de teatre, que jo era absolutament conscient. Jo sempre he sigut un devorador de llibres, no? M'ha encantat llegir i llegir i llegir i llegir. Bé, doncs la primera obra de teatre que vaig llegir jo en aquell moment va ser el Coriolà de Shakespeare. A part de que a mi Shakespeare sempre m'havia impressionat, perquè quan jo tenia 7 anys, jo vaig veure per primera vegada el Hamlet. Claro, després saps que és el Hamlet de Laurence Olivier i la Jean Simon, després ja saps tot, no? Però en aquell moment no, i em va impressionar també moltíssim algunes... Sempre recordo 3 escenes bàsiques, no? La primera escena és l'escena en què van pujant pel torreó del castell, no? Per les escales aquelles immenses, al fons hi ha el mar terrible, no? I està el fantasma, i claro, te quedaves absolutament impressionat, i dient, mare meva, això que és com si anar a eixir de la pantalla i anar a part a tu. La segona escena que em va fascinar molt, 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 és que, clar, mon pare m'havia ensenyat a nadar aquí a Cooper, aquí a Meliana, no? I clar, quan tu te poses a nadar no flotes. Si no saps nadar, clar, t'enfonses. Clar, mon pare em posava la mà i la panxeta perquè nadares, no? I clar, de sobte veia aquella xica, no? Aquella Ofèlia, que clar, després saps que és Ofèlia, no? Doncs nadant, surant pel riu, entre flors i cantant. I dius, i esta senyora com no s'enfonsa? Perquè clar, jo dia, esta xica, què li
no
passa?
No sé on.
Claro. I després la tercera ja és més tòpica, no? Però que és l'escena en què la mare de Hamlet, no? Gertrudis, ja pren la copa per celebrar el triomf del fill i, claro, queda enverinada, mor. I ell diu, traïcion, no? I ja, bueno, les espases i tal, això ja és més normal. Però vull dir que sempre em va fascinar. I aixòs fets, jo penso que em van marcar moltíssim, no? I a partir d'ahir ja naix una... Jo crec una autèntica vocació, una autèntica vocació pel fet teatral, perquè m'agrada molt tant l'escriptura teatral com el fet teatral en si mateixa, que són coses diferents.
Sí,
no?
Distintes.
Però bueno, per ahí comencem.
I Manuel, el teatre és un gènere literari o és altra cosa?
No, ahí hi ha una polèmica i jo sóc terriblement contrari a determinats tòpics. El teatre és un gènere literari, també. I és molt important subratllar el també. Per què? És a dir, el teatre té una part de literatura, té una part de lingüística, literatura. El que passa és que és una literatura especial. O sigui, no es pot llegir teatre com se llegeix assaig, o com se llegeix poesia, o com se llegeix, no sé, narrativa, no? Per exemple, hi ha coses en la narrativa que en teatre no tenen ninguna substància, no? No tenen ninguna realitat. Per exemple, la caracterització, no? Caracteritzar un personatge i l'escriptor de narrativa te diu era alta o era baixa o era de ulls verds. I... Bé, això en teatre no té ningú valor. La caracterització en més aspectes, no? I altres tècniques típiques de la contextualització, és a dir, altres tècniques típiques de la narrativa no valen per al teatre. El teatre té una, diguem, una gramàtica especial, té una configuració especial. Per una banda és, diguem-ne, el que jo dic, allò que jo dic, el text de l'escena i el text dels actors. Però, com deia molt bé la Mari Carmen Boves, una semiòtica, una senyora que es dedicava a la semiòtica molt interessant, no fa falta ni tan sols les acotacions. Per què? Perquè el tipus de literatura dramàtica ja porta en si l'acotació inclosa. Per exemple, els grecs no posaven a la porta del palau del rei, punt. No feia falta res més.
Claro.
En Shakespeare també pràcticament no hi ha acotacions. El terme de les acotacions i les... això, diguem-ne, va ampliant-se sobretot al segle XIX, no? El segle XIX i principis del segle XX i tal. Vallinclan fa unes acotacions meravelloses per contextualitzar tot allò. Però el teatre no necessita això. La gramàtica, per tant, la configuració morfològica del teatre té com dos grans, La part que jo dic, el text de l'escena i el text dels actors, El text dels personatges, el T, el TP. Ara bé, quina és la gramàtica? Què és l'important en teatre? Quins són els elements fonamentals del teatre? En primer lloc, partim sempre d'una situació de comunicació. Per tant, estem parlant d'uns personatges que estan en una situació. Encara que estiguin parlant amb el públic, però sempre està un personatge, uns personatges en un lloc parlant. Per tant, la situació de comunicació és allò que caracteritza precisament el fet teatral o el fet de la dinàmica teatral. I en les característiques del qui, quan, com, per què, etc., que determinen la situació de comunicació. En segon lloc, el teatre no vol adjectius. El teatre vol verbs i noms. Per què? Perquè el verb i el nom són l'essència del moviment, l'essència de l'acció, el verb i el nom. I després hi ha un altre element molt important que no se sol subratllar i que jo sempre subratlle, que és el coneixement de la prosòdia. No es tracta de contar només una història, sinó també de conèixer una sèrie de recursos lingüístics. Vanessa Redgrave, la gran actriu anglesa i shakespeariana per excel·lència, doncs ella insisteix que en el cas del Shakespeare, per exemple, el iambe, que és un tipus de metre, no?, és el sul, és l'ànima de Shakespeare, l'ànima de la llengua shakespeariana. Per què el iambe? Perquè és breu llarga i aleshores això respon als dos impulsos bàsics de la respiració. Inspirar, Espirar, agafar l'aire, soltar l'aire. Això és molt important. I aleshores, clar, això és, nosaltres tenim des d'Ausias Marc, precisament el pentàmetre iàmbic, que és el vers de Shakespeare, el tenim nosaltres com a emblema. O sigui, Ausias Marc, el vales i vens, el mous desig complir, faent camins dubtosos per la mar, mestre i ponent contra d'ells veig el mar, etc. Diguem, aquest esquema, o sigui, de respiració, aquest esquema d'acció, ja està en la nostra tradició cultural, eh? En Ausias, en una part dels anteriors, posteriors, etc. Per tant, això també és molt important. I una altra cosa que també és molt interessant en el cas de la configuració del text teatral és que, claro, en la narrativa, jo sempre dic que en la narrativa el temps i l'espai són els del narrador. Per exemple, el vol d'una mosca. Si vostè vol escriure el vol d'una mosca, doncs bé, pot fer-se 3.000, claro. Descrivint el vol de la mosca. O sigui, no passa res. Però, clar, què passa en el teatre? En el teatre això no pot ser. Perquè el teatre no és per a representar, com diuen alguns, com les dones no són per a parir. Les dones poden tenir fills si volen lliurement i decideixen tindre'ls. El teatre és representable, que és distint. I què el fa representable? Tots aquests elements que he dit jo, més la capacitat de síntesi. És a dir, el temps i l'espai del teatre són sempre el temps i l'espai, diguem-ne, convencional de l'època en què estem. És a dir, en l'època de Shakespeare, fins ara, se poden fer textos de 4 o 5 hores. Avui en dia, normalment, un espectacle de durar 2, o sigui, López mateixa tenia també un mecanisme per determinar el temps que anava durant allò, no?
Clar.
I aleshores, claro, has de tindre una gran capacitat de síntesi. Això què significa? Que el lector de teatre ha de ser un lector in teatro, que dic jo. O sigui, Umberto Eco parlava del lector, bueno, jo insistís que en el lector in teatro, perquè si no ens situem dins de l'escena teatral que ens provoca o que ens anima o que ens suscita el text teatral, no el veurem mai en tres dimensions, sempre el veurem en dues dimensions i aleshores tindrem una lectura absolutament equivocada. Per tant, jo crec que tots aquests elements, i exigeix també en el públic, en el lector, una gran capacitat d'anàlisi. És quasi com un teorema, com les matemàtiques. El teatre exercita molt precisament la capacitat de síntesi en el dramaturg, diríem, i, lògicament, exigeix del lector una gran capacitat d'anàlisi, perquè les paraules funcionen d'una altra manera. Els xocs i les tensions internes s'han de provocar ràpidament i són d'una altra manera. No és com una novel·la que tu pots estar 50 planes per presentar-te els personatges i presentar-te la situació. Així, pràcticament, 50 planes són una obra de teatre. Sí. Per tant, són coses completament distintes.
Sí, sí.
Per tant, és literatura? Sí. Sí, és una literatura especial i és una literatura que jo dic que és representable, és a dir, té la capacitat performativa. I això no solament pel diàleg o el monòleg, sinó perquè, per exemple, hi ha novel·les que són diàlegs. Jo recordo una novel·la de Cruz, en la qual, Juan Cruz, en la qual era tot un diàleg d'una parella. Bé, això no es pot fer en teatre, perquè no té les característiques del diàleg teatral. S'ha de fer una justa, s'ha de preparar, però el mateix que el cine o el mateix que la sitcom. Són coses diferents, són tipus de diàleg completament distints que s'han de treballar des d'un punt de vista tècnic diferent. Per tant, insistís, és literatura? Sí. És el més important d'un espectacle? No. No. A veure... Edith Stein, crec que era la Stein segur. La Stein deia, una rosa és una rosa és una rosa. Molt bé. No és un capoll. No és un capoll, és una rosa. És a dir, per què? Perquè a l'actualització. Aleshores, quan se diu, per exemple, això, la dona és... per ser mare, no? O sigui, cosa que encara està molt ahí, i tot el problema de l'avortament... Bueno, en el fons, aquestes teories, fins a un cert punt, no? Claro, és a dir, no sabem que hi ha una criatura realment fins a un determinat moment, i vostè que és mare ho sap millor que jo, o tu que ets mare ho saps millor que jo, no? Aleshores, què passa? Claro, esa teoria, diguem-ne, perversa de per la dona és per ser mare, la dona té la possibilitat de ser mare, no és exactament claro. El per a... Eixe perà és un perà que ve de la filosofia escolàstica i què determina? És la matèria i la forma, i la potència i l'acte. Aleshores, tot acte és acte d'una potència i tota forma és forma d'una matèria. En conseqüència, què passa? És a dir, és la teoria aristotèlica o pseudo-aristotèlica que ve d'ahir. Per tant, és a dir, si, què diuen? Des del minut mateix de la concepció hi ha una criatura. Home, no exactament. Això no és així. O sigui, avui en dia la biologia i l'ètica biològica, tot això ha demostrat que no és exactament així. Com quan tu tires la llavor enmig del camp, no necessàriament ahir naixerà un arbre. No necessàriament. És a dir, tu has de tirar molt i l'has de cuidar molt perquè si abre, diguem-ne, tira amunt. No? Per tant, no necessàriament aquesta relació mecànica o mecanicista que volen establir entre la matèria i la forma i la potència i l'acte, doncs és una relació falsa. Més encara, curiosament, sempre la potència i l'acte i la matèria i la forma sempre, sempre és la part masculina, diguem-ne, l'acte i la matèria i la forma són els que determinen, diguem-ne, les característiques. Això no és així. I en el cas del text teatral, tampoc, de ninguna de les maneres. És representable, perquè té unes característiques morfològiques i té unes característiques estructurals que el fan que és possible representar-ho, és a dir, performatiu. Són textos performatius, que són textos diferents, diguem-ne, al d'una novel·la o al d'un poema, etc., que pot ser també performatiu, o sigui, no passa res, yeah. Però que necessàriament no són així. Bé, com veus, jo m'enrotllo molt, i perdona per... Claro, aquestes coses...
No sé, lo que nos vamos a quedar...
S'han de matisar més, però bueno...
Más cosas, pero
tranquila, tu, fer-me.
Tranquila, vamos para allá.
Vale.
Antes de publicar tus primeros textos teatrales, ya... alcanzada la treintena, ¿te había tentado otros géneros?
No, alcanzada la treintena, no, aún no, yo no había alcanzado la treintena. Bueno, las publicaciones sí, porque ya sabes tú que no, eso depende de la editorial, no, pero la escritura no. No, a mí no, yo me, ¿cómo explicarte? Yo me aburro mucho, me aburrís moltíssim, diguem-ne, per exemple, en el narrador omniscient. No suporto el narrador omniscient, no m'agrada mai. O sea, ese narrador que ho sap tot, que ho descriu tot, que oh, no,
sí,
no suporte.
Sí, que dejar algo de la imaginación.
Sí, no suporte, comprens?
Yeah.
Això, en les grans novel·les del segle XIX, no? O sea, en Tolstoi, en Dostoyevsky, en fi, en els grans de la literatura francesa, doncs sí, m'agrada perquè té un sentit. Ara, quan anem a aquestes coses, no, en el segle XX, no m'interessen, no, m'avorris molt, eh? No, i després la poesia sí. La poesia sí que he fet alguna cosa, no he publicat mai, però bueno, tampoc cal. Perquè no...
Bueno, si aún estás a tiempo.
Sí, cara, però no.
A principios de la década de los 70 fundaste el Grupo 49. El teatro independiente era un revulsivo, no solo cultural, sino también político en aquella década.
Sí. Bé, sobre el teatre independent s'han dit moltes coses. Bé, jo he publicat, de fet, alguns assajos i alguns articles i tal. Bé, el teatre independent naix realment com a tal moviment, naix a Catalunya, en els anys 60. I pràcticament quan allà ja s'ha mort, quan allà ja diguem-ne, ha sigut superat, perquè ja tenen unes altres dinàmiques, és quan s'imposa, diguem-ne, l'estat espanyol i així. Així, pràcticament, comencem en l'any 70. Jo dic que el dura 8 anys, tot que és el moviment com a tal. Després les conseqüències i tal són una altra cosa, no? Que seria de l'any 70, més o menys, l'any 70 a l'any 78. Per què el 70-78? Alguns diuen que ve de l'any 68, és fals. O sigui, el teatre independent... Pràcticament, una vegada bé, jo estava treballant en estudio, que és la que després crea el València Cinema i tota una xarxa. Hi havia un grup d'entocats, entre els quals estava José Antonio Noguera Pujol, estava també el Vinyana, que després va ser president de la Generalitat, en fi, i una altra sèrie de joves advocats que estaven interessats en, diguem-ne, mobilitzar culturalment la ciutat, no? I es creen Estudio, que era una SL, crec que era una societat limitada, crec que era. Bé, jo me faig càrrec de la gerència d'Estudio, per tant, la programació, en fi, tot, en un determinat moment, no? I comencem, diguem-ne, ahir, en un determinat, a programar coses i tal, i, claro, venen molta gent a parlar amb tu, a fer-te propostes, a comentar-te coses, és normal. I, bueno, ja passen allí uns dels que avui són dels millors poetes que avui tenim, com, per exemple, no sé, Marc Granell, passa per allí, ens fem amiguets, Bueno, apareix també un bon dia Rodal Cirera, no? I el Cirera me diu, bueno, escolta, això, si ho fem d'una altra manera i tal. Bé, a partir d'ahir nosaltres plantegem els grups de teatre que hi havia en aquell moment, els grups de teatre plantegem una enquesta. I d'ahir naix després l'Assemblea de Teatre Independent, que és com venim. Aquesta assemblea, diguem-ne, té unes característiques molt contradictòries, com és normal, perquè és la vida, O sigui, és la vida. Per una banda hi ha els grups que bàsicament feien la lluita política. És a dir, per exemple, el FRAP tenia un front cultural i tenia uns grupets de teatre que d'alguna manera eren fruit d'aquell front cultural. I qui diu el FRAP, diu uns altres, és igual, no importa, Jo dic alguns, que estaven més interessats, diguem-ne, en la lluita política i que consideraven el fenomen artístic, el teatre, com un instrument, no? Per Franco dictador i totes aquestes coses, que sí, que en efecte que eren així. Vale. Hi havia també alguns grups, com per exemple el 49, com per exemple el Carnestoltes, bueno, hi havia també uns altres grups que sí, evidentment, érem i hem sigut sempre antifranquistes, però la nostra lluita no era tant, diguem-ne, franco-dictador, que també, sinó sobretot construir una estètica pròpia. Per tant, la recuperació de la llengua era important, la recuperació del nostre imaginari, diguem-ne, col·lectiu, que havia estat amagat i fins i tot perseguit, com tu saps perfectament, etcètera. No? Per tant, nosaltres no ens centravem tant, que també en eixa... És que el fet mateixa de fer teatre, que comencem en aquest moment a fer teatre en valencià, en un valencià correcte, en un valencià literàriament potent, o que té l'ambició de ser potent, d'entroncar amb la gran tradició nostra. Pensa que en l'edat mitjana, per exemple, València és pràcticament la capital cultural europea. O sigui, amb Ausias Marc, en Tirant lo Blanc, en Isabel de Villena, en Jaume Roig, o sigui, no hi ha figures tan rellevants en aquest moment. O sigui, Marie-Claire Zimmermann, que és una de les grans especialistes en Ausias Marc, ella insisteix, per exemple, en el fet que Ausias Marc és el millor poeta d'aquest moment europeu. No? No hi ha res comparable en aquell moment, ni a Castella en aquell moment. Després les coses canvien, perquè el món canvia i tot canvia. Però bé, entroncar amb tot això era molt important. No solament, i després reivindicar també el sainet, no com una cosa pejorativa. Per què ha de ser pejoratiu? Per què hem d'acceptar, diguem-ne, autors menors francesos i no hem d'acceptar Escalante?
Claro.
Entonces les diuen, no, és que Escalante és reaccionari perquè les falles... Escolta, mire, deixem-ho estar. Les falles que facin el teatre que vulguin, deixem-ho clar, i nosaltres anem a reivindicar una tradició que és la nostra tradició, o bé de la gran literatura que ve del segle XIV-XV, del gran moment de la nostra història, o bé la literatura, diguem-ne, menor, més popular, però que també té coses molt interessants. Perquè, clar, o sigui, l'Escalante és un personatge que a mi em fascina, o Periselda, a mi Periselda em va fascinant, no? O sigui, hi ha molta gent molt interessant. Per tant, diguem-ne que en aquest moviment hi ha aquestes contradiccions. I això, després, clar, ahir ja venia, com estava tot molt ideologitzat, excessivament, claro, és que ens dedicàvem una miqueta més a aquesta tendència més, diguem-ne, estètica de recuperació, d'elaboració d'una estètica pròpia, d'una inquietud pel nostre tal, eren considerats estetes, eren considerats nacionalistes, eren considerats petitburgesos, i dius, home, vinguem a casa i veuràs tu on està la petita burgesia. Quan ells eren els autèntics petitburgesos, m'entens? Perquè, claro, nosaltres havíem estudiat i havíem treballat, havíem anat a la universitat i tot, a base de molt de treball i moltes beques i traurem molt bones notes. I molts d'ells, bueno, estaven a la universitat 10 anys, no sé, fent la revolució. Vull dir, que era un moviment molt viu, molt viu, però precisament per això era un moviment molt contradictori, no?
Yeah.
Ara, de totes maneres, jo sempre he dit i dic, i ho mantinc, que el teatre valencià, la història del nostre teatre és abans i després del moviment del teatre independent. Perquè ahir se produeixen una sèrie de fenòmens, autors, companyies, formació actoral, diguem-ne, una aspiració a convertir el teatre en el que ha de ser, que no s'havia produït abans, per múltiples raons, perquè no es podia, perquè no hi havia aquesta ambició, pel que fora, no? Aleshores, diguem-ne, el teatre independent marca un abans i un després. La història del teatre valencià i del teatre en general en la nostra llengua no és la mateixa abans del teatre independent que després del teatre independent. I jo crec que això sí que és molt important, perquè amb els errors, amb les ingenuïtats, amb les coses típiques del moment, bueno, pues vam aportar tota una feina. I després, en claro, molts, home, com és lògic, en el 78, per això jo poso la data final del 78, perquè és quan ja apareix la Constitució, unes noves dinàmiques polítiques i socials, culturals, o sigui, se produeixen uns altres fenòmens. I la immensa majoria dels grups que, claro, buscaven bàsicament la repercussió política o la vinculació política, pràcticament desapareixen. Claro. I queden, també durant uns anys, els que tenien més interès en elaborar una qüestió estètica, encara que, claro, ahí se planteja un segon problema molt important després, que és el problema de la professionalització, és a dir, com, perquè, claro, tota la infraestructura estava a Madrid, i aquí la gent, si volia fer alguna cosa, com Josep Maria Morera, que era un magnífic director, que se'n va haver dels anys 50 i tal, que se'n va haver d'anar a Madrid, etc. No? Tota la infraestructura estava a Madrid. Barcelona comença a treballar, a aconseguir una sèrie de coses, i nosaltres, bueno, estem ahí, estem ahí, i a poc a poc anem aconseguint algunes coses, però, clar, se planteja el problema de la professionalització i això acaba, diguem-ne, ja amb el teatre independent, en el sentit de que bueno, ja les companyies van per un altre camí, la situació és completament distinta, s'ha de plantejar les coses d'una altra manera i, bueno, i ja comença una dinàmica diferent que ja la dels anys 80.
I, Manuel, sin grupos propios era impossible estrenar una obra?
Sí. Mira, te contaré una anècdota que és divertida. Normalment, per poder fer, per exemple, Antonio Díaz, que és un precedent, jo crec que molt interessant i molt respectable, Antonio Díaz, per exemple, ell treballava en el teatre universitari, i la llei que hi havia en aquell moment era la llei de càmera i ensaio, no? I la llei de càmera i ensaio només permetia fer 3 funcions. Claro, si nosaltres, per exemple, teníem la vocació bueno, d'anar per pobles i de durar un any o dos o els que fos en un espectacle per tot el nostre territori, si podíem anar fora millor, també, Clar, aquesta llei no ens servia. Aleshores, com aconseguíem la professionalització? El problema per poder superar, diguem-ne, la llei de càmera i ensaio. La llei de càmera i ensaio te donava la professionalització de 3 maneres. Primera manera eren els conservatoris de l'època. Sí, sí. Jo, de fet, vaig anar, però nada, vaig anar d'oient i me'n vaig anar perquè no, bueno, no m'interessava les coses que explicaven allí ni com les explicava. Era molt decimonònic, molt franquista. No dic que els professors ho foren, però aquell ambient era molt caspa, no? Era un ambient que no m'interessava. Això no vol dir que no hi haguera alguns actors i actrius que anaren allí que després han sigut molt bons. No vol dir res. Simplement vol dir que a mi personalment no m'acabava d'interessar i en general a la gent del teatre independent que buscàvem una altra manera de produir, una altra manera d'interpretar, una altra manera d'escriure, una altra manera de contactar amb el públic, evidentment tampoc acabava d'interessar. Per tant, el primer camí era això, que era un camí que no teníem possibilitat. Segon camí era entrar en una companyia estable i estar 6 mesos. Claro, aquí no hi havia companyies estables, per tant no podien ser. I el tercer camí era fer una prova en el sindicat vertical i traure't el carnet. Jo tinc la glòria immensa, que el guarde com una relíquia, de que una sèrie de gent ens van presentar, també del meu grup i d'altres grups, el Paco Cano de Carnestoltes, bueno, molta gent, ens van presentar al sindicat vertical a fer la prova. Mm-hmm. I van fer la prova com mucha...
De meravella.
Van guanyar de meravella, sí. I ens van donar el carnet. Jo guardo aquest carnet. Jo guardo
guarda-lo.
Com una autèntica relíquia, sí. I vull dir que jo soc professional de fa molts anys, però no solament ja perquè jo haig que viscut per al teatre més que del teatre, perquè jo penso que això també hauríem de parlar-ne, però en fi, això tu.
Cuando quieras.
Sí, no vull dir-te que claro, bàsicament això, jo tenia, diguem-ne, el carnet de professional perquè me l'havia donat del sindicat, claro, que era una cosa absolutament legal, que feien també molta gent, no? Molta gent, tant a Madrid com així i tal, pues era una manera de poder entrar en el mecanisme, claro. Perquè, claro, no, tenies companyies estables.
¿Sabes? Claro,
eso
claro.
Era así.
Pues, Manuel, vamos a hacer una pausa musical en, vale, en nuestro periplo. ¿Qué canción nos propones?
A veure, jo vos he proposat algunes cançons, però a mi una cançó que m'agrada molt és una cançó que va fer el Joan Dausà farà un any o dos, no ho sé exactament ara, que es diu Com mor el mar. És una cançó que ell va fer també per un gran concert que es va fer a Barcelona, crec, d'acollida als refugiats, de denúncia de tot el que estava passant al Mediterrani, no? I jo crec que en aquests dies que continuem en aquesta situació, escoltar esta cançó, que és molt bonica, la Pere Dausà, té una banda de descripció poètica molt bonica i té també una banda de crit, no? O sigui, com el Neptú, el déu del mar, es queixa i diu, no entenc aquests humans, què estan fent? Que la gent mor i la gent cau i m'envien al fons del mar i estan convertint el meu espai, l'espai de Neptú, el regne de l'aigua, estan convertint-lo en un cementeri, no? I és una cançó que jo crec que és bonica i que jo crec que ara tocava, no? Tocava. I podem sentir-la, si tu vols.
Pues nada, vamos a escucharla.
S'escola vol avall i al fons els peixos cor glaçats imploren pietat i Neptú impotent abaixa el cap, fa tant de mal però és llei de mar. Tants cops va dibuixar, se l'emporta quan ja tot ha passat. I el mar és un mirall i es fa un silenci llarg.
Preciosa, Manuel, es muy bonita.
Sí, sí, es bonita, sí.
Manuel, a finales de la década de los 70 es cuando publicas, si no me equivoco, tu primera obra, Darsena del Velatori, en la que te sumerges en el teatro histórico, en concreto en la Segunda Germanía. ¿Qué novedades dramatúrgicas y formales aporta esta pieza con respecto a lo escrito en valenciano hasta el momento?
Sí. Bueno, jo, la primera cosa és que estic encara una miqueta impressionat per la cançó. La cançó és que m'agrada molt. Sí. I jo he dit com mor el mar, no, realment és com plora el mar, que és més... I després parla que el mar és el mirall, no? I en la meva obra també és molt important el mar. El mar és importantíssim, perquè ara nosaltres som mediterranis.
Sí, és molt important per a nosaltres.
I el Mediterrani és el nostre mar. Jo, de fet, he escrit moltes coses sobre el tema de la immigració i els refugiats i tal, però, en fi, si vols, ho parlem després. En
el no, cas quan de... tu quieras.
No,
tu...
no, en el cas de dansa velatori, per seguir el teu esquema, clar, doncs, a veure, jo he escrit dansa velatori l'any 70-71. Els materials que hi havia, no hi havia gran cosa. Hi havia uns treballs de fuster, uns treballs d'altres historiadors. No hi havia gran cosa. La tesi doctoral sobre aquesta època estava preparant-la un professor que va morir massa jove, pobre home, no? El Sebastià García Martínez, que era un dels joves, diguem, historiadors valencians, que en aquell moment el moviment de la renovació historiogràfica, doncs que mor el pobre massa jove, estava fent la tesi doctoral. Bé, jo, un amic meu que ara està de professor de castellà, de llengua i literatura castellana, ara és catedràtic, clar, en l'Autònoma de Barcelona, el Manuel Andar, me porta una nit a veure a Fuster, perquè jo li volia portar dansa velatori, no? Fuster diu, tu també vols ser poeta? És que així tots volen ser poetes. Si vols ser poeta, ja te'n pots anar demà a casa, així en plan divertit, no? I jo dic, no, jo no vull fer teatre. Diu, teatre, estàs com una cabra. Teatre en València, a València, això és complicadíssim. Diu, bueno, bé, seu. Vale, total. Jo li vaig deixar el text i l'home el va llegir, li va agradar molt i em va posar en contacte amb la gent que es dedicaven a aquestes coses, no? Alfons Cucó, Sebastià García Martínez, bueno, una altra gent, no? Bé, el Sebastià García Martínez, quan va llegir allò, que de fet ell fa el pròleg de la dansa de velatori, en l'any 78, quan s'edita, ell fa el pròleg de l'edició de 3 i 4, no? Vale, aleshores el Sebastià García Martínez diu, bueno, això quan t'ho has pogut traure del cap, si això no m'ho sé que jo, i encara estic acabant la tesi doctoral, eh? I bueno, doncs, aquestes coses que vas llegint i vas imaginant. Què aporta? A veure, en primer lloc, jo no diria que... A mi el terme històric no m'agrada. M'explicaré. Jo, en aquesta època, me plantejo fer un cicle de l'altra memòria. És història, però per a mi hi ha un matís molt important. És a dir, jo diferencio entre la història, entre el record i la memòria. El record és, diguem, el passat en tant que passat. Bueno, pues, les coses han passat, van ser així més o menys, i ja està. I la memòria és el passat en tant que present. Per tant, a mi m'interessa el present. I jo el que faig és això, recuperar d'alguna manera la memòria per al nostre present i, per tant, per al nostre futur. Perquè si no sabem d'on venim, tampoc sabem massa bé on volem anar. Perquè si no, el que està passant actualment també, la gent pensa que està descobrint no sé què i el Mediterrani ja fa molts anys que es va descobrir. Per tant, hem de saber d'on venim per saber on anem, on som o on volem anar. Aleshores, jo me plantejo un cicle, insistís, de l'altra memòria, no? Un cicle històric, que no és i després jo no partís tant dels fets històrics, que també és molt rigorós, ja he citat a Sebastià García Martínez, he citat altra gent, sinó, diguem-ne, el sentit de l'assaig en el sentit de Fuster. Assaig és assajar-me, o sigui, plantejar-me jo mateix... Com a persona, com a home d'esta cultura, o tu com a dona d'esta cultura, què vull, què sóc, què puc fer, què puc canviar, com puc millorar les coses, si pot ser. Vale, aleshores, dansa de velatori se planteja en aquest esquema. I la primera qüestió, que és molt important, tu pensa que un dels grans textos populars que s'havien plantejat molt era el Nelo Bacora, no? On, curiosament, el llaurador valencià, que era, diguem-ne, la base humana i econòmica de la major part del territori, és absolutament denigrat. No en el cas d'este, però en general se denigrava al llaurador. No, això són de poble, parlen valencià, són de poble, no? Són els extramurs, la ciutat contra... No, ahir se planteja precisament la lluita dels llauradors i el llaurador queda absolutament dignificat. I aleshores el que faig jo és agafar la revolta del 1693, la segona germania que tu has dit, com a base de la guerra de successió, que de fet estan molt unides. La guerra de successió que nosaltres no acceptem el món Borbó. Mai els valencians, diguem, l'antiga corona d'Aragó, valencians, catalans, etc., mai hem acceptat els borbons. Els borbons a nosaltres no ens han vingut bé mai. Bueno, i de fet ara estem també patint coses borbòniques, però en fi, deixem ara estar això en este moment.
Hablemos
si,
de ti.
Si vols, de vos ho parlem. Vale. Aleshores, per tant, diguem-ne, aquesta lluita era important. I aleshores, novetats que planteja. És un text molt coral, és un text on el protagonisme, a diferència de lo que feia la Renaixença, o de la història del teatre historiogràfic de la Renaixença, no gira al voltant d'un personatge, sinó al voltant d'un col·lectiu. A mi els personatges únics no m'interessen, m'interessa més el personatge col·lectiu, el personatge múltiple, el personatge coral. En això, per exemple, jo crec que Ford, el gran cineasta, té també molta tendència al personatge coral, i no solament Ford, hi ha altres grans cineastes que treballen també en la mateixa línia. No? Per tant, un personatge coral. Segona, barreja la música i el vers, vers lliure o vers medit, amb la dramaturgia habitual. Escenes curtes, o sigui, molt de l'origen brechtià, diguem-ne, en aquest aspecte, escenes curtes on se plantegen les tensions entre els diversos i una visió molt plural, és a dir, què està passant en el Consell de la Ciutat, què està passant en la indústria, què està passant en el poble, què està passant en la religió, és a dir, que va agafant tots els estrats de la societat i es va mostrant com a tals, i sense diguem-ne, prendre partit, sinó mostrant, això és el que hi ha. Això és el que hi ha, això és el que se planteja, aquestes són les tensions. I com el poble és el que està patint tot això. De fet, al final, quan se canta la cançó del poble, és dir, els Borbons s'imposen, se perd la guerra de successió, venen els decrets de nova planta, se transforma tot, i aleshores diu Felip V, l'arxiduc i Felip V m'han deixat en el que tinc, que és una cançó popular que la vaig recollir i la vaig posar. Per tant, la música. La música és molt important. De fet, la música era meua, o sigui, la vaig fer jo també, i ara un amic meu, un gran pianista i bon musicòleg, tal, l'hem passada ja, l'hem poguda passar a solfeig.
Sí,
probablement s'editarà la música, el solfeig, diríem, no? S'editarà i quedarà molt bé. En aquest cicle històric hi ha altres elements. Per exemple, és també quantes històries d'amor per a la reina germana. Si en esta dansa de velatori, per què se diu dansa de velatori? Es diu dansa de velatori precisament perquè la dansa de velatori se canta per una mort. I clar, aquí se diu, és que vosaltres celebreu les morts. No, perdona. Se canta per una mort perquè és un albaet, és el velatori d'un xiquet que acaba de morir i que anirà al cel. Per tant, el final serà feliç. Com siga. Per això diu, el pare i la mare ploren, però no ploren per ell. Ploren per la criatura que s'ha tornat angelet. I aleshores, aquesta transformació en l'angelet és el més important de la dansa de velatori, a part de que és una dansa meravellosa i que té una gran tradició entre nosaltres. Per tant, que fa també, arreplega, la dansa de velatori fa una proposta que en mi és constant entre folclor, història, cultura i popularitat, no? I les coses més quotidianes. O sigui, tota aquesta síntesi és molt interessant. Per tant, no fa un teatre estrictament brechtià, ni un teatre... O sigui, barreja moltes coses, no? Jo crec que la barreja és fonamental en teatre, no? O almenys en el meu teatre. Bé, després, per exemple, la segona obra que escric, encara que sigui la primera, és Quatre històries d'amor per a la reina germana, que és una història també inspirada en tota la narrativa renaixentista i en el cortesano de Lluís Milà. on els bufons van contant històries a la reina germana. La reina germana és la segona dona de Fernando el Catòlic. Realment, quan se parla d'allò de Fernando i Isabel, bueno, tot això és un mite com un altre. Ell se casa per segona volta perquè, claro, Cisneros diu tu no vas a heretar els territoris de la Isabel, perquè és la unió personal, per tant, ell se queda com Castilla, no? I el rei diu, pues, bueno, tu tampoc heretar les es meus perquè jo me casaré i tindré un altre fill. De fet, té un fill amb la reina, amb la germana, la germana de Foix, la gent diu de Foix, no, de Foix. I aleshores té un fill, passa que el xiquet se'n mor al poc temps, perquè era també prou normal. Bueno, i els bufons, tenen molta gràcia, perquè els bufons pensen que és ella la que l'ha matat, el rei, a Ferran el Catòlic. Sí, perquè, clar, l'home ja era grandet, no se li empinava, i ella li donava xarops, no? Li donava begut de coses perquè allò funcionara. Bé, això són coses dels bufons, evidentment. Ja. Això no ho va fer. Però bé, té molta gràcia, té tota aquesta gràcia renaixentista de Boccaccio, no?
Sí,
de Cameron, aquesta alegria de la vida, no? I jo agafo aquest esquema per contar històries dins de la història a la manera de Boccaccio, a la manera de com se diu? Espera, jo te ho diré. Les mil i una nit, en què una història està dins de l'altra.
Yeah.
O sigui, una cosa molt renaixentista, molt vital, molt tal, per a contar també la primera germania, les grans germanies, que també deixin derrotats. Nosaltres no som persones violentes, nosaltres som de la mar i de mirar l'infinit. O sigui, això de la guerra i la violència no van nosaltres.
No.
El tercer obra del cicle, la tercera obra d'aquest cicle de l'altra memòria que dic jo, és el Joan, sí. Joan, que és una obra que se situa ja en els anys 30, en els anys del segle XX, és a 20-30, que és la generació, diguem-ne, de Carles Salvador, de Sánchez Guarner, la generació culta, no?, que comencen a treballar i transformar un poc la realitat. I ahí se dona una contradicció entre els populistes, els poetes d'Espardenya, etc., i, diguem-ne, els cultes. Claro, fer una cultura avantguardista i en una gent que la immensa majoria no sap llegir, doncs què passa, no? Això ja unes contradiccions, que és el Joan. A més, pensa que la ciutat és una ciutat molt de dretes, mentre que, o les institucions són molt de dretes, mentre que el poble és molt anarcosindicalista, o sigui, l'anarquisme és el que funciona. L'any 29 se funda a València la FAI, o sigui, per tant, ahí hi ha una sèrie de contradiccions. La quarta història d'això seria una que està centrada en la Guerra Civil, però en la Guerra Civil a través de Josep Renau. Per tant, se diu Josep Renau, tots els colors del roig. Perquè a mi m'interessava molt el tema de l'art. El tema de l'art sempre m'impressiona, no? Perquè jo crec que realment la salvació, cometes això de salvació, que és un llenguatge molt teològic, no? Però, en fi, si ja s'eixides, ve pel món de l'art. Jo crec que el món de l'art, el món de l'estètica, perquè l'estètica sempre és una ètica. Per tant, això és el que ens permetrà tirar endavant, així en el futur. I Carles Renau és una figura que jo crec una figura fonamental. Ara comença ja, fa uns anys, pocs, però vamos, a reivindicar-se a nivell de tot l'Estat, perquè se l'acusava de ser estalinista, bueno, se l'acusava de moltes coses, no? I jo, ell és el que realment planteja, ell en tot el seu ministeri i tal, planteja la salvació del Museu del Prado, no? I la història se situa en la nit en què, diguem-ne, les Menines i un altre quadre venen cap a València. I les dificultats, i en fi, tot això. I, claro, les Menines, per a mi no hi ha quadre millor, ni Guernica, ni Picasso, ni nadie, més que les Menines de Velázquez. O sigui, davant de les Menines és que no callem, deixem-les parlar, callem. És tan immens, no s'acaba mai. És un quadre que... I després pensa que hi ha dos personatges que ens miren. Està el Velázquez al fondo, que ens mira, que bueno, que està com fotografiant-nos a nosaltres, bueno, als Reis i tal, però sobretot la nana que es mira descaradament, això és impressionant. I després l'última que acaba el cicle, que seria la que fa 5-6-6, és Crònica Especial, que és un text basat en tota la poesia d'Estellers, per mostrar la postguerra, que és un text que me va demanar Vicent Andrés, bueno, és una història llarga, no vaig a contar. Bé, vull dir que jo he anat sempre treballant en aquest sentit. Després d'això hi ha un altre cicle important, que és el cicle, la trilogia d'Exilis, que és un cicle molt europeu, que se centra en els grans problemes europeus que a mi m'interessen molt, no? Per exemple, el problema de la raó que ve de la il·lustració. O sigui, aquesta raó, fins i tot kantiana, que en el fons és una raó absoluta, que això ha fet figa en el món de la postmodernitat. I en aquest sentit, la postmodernitat té raó, el que passa és que després s'ha banalitzat molt i tal, no? I això jo ahir me plantejo tres grans figures com a tres grans problemes, per a vehicular tres grans problemes. El problema, per exemple, de la raó en el cas de Nietzsche, eh? O sigui, el problema de la ètica, en el cas de les paraules, l'ètica i tal, en el cas de Wittgenstein, i el problema, per exemple, de l'utopia i el desig, en el cas de Rambaud Verlaine, que és els viatges de l'absenta, etc. Vull dir, també he fet coses ja més comèdies i més tal, però en fi, aquestes serien un munt de preocupacions i d'inquietuds que jo he anat fent. Claro, si tu compares això, tu mateixa que pots comparar-ho sense ningú problema, amb l'herència que nosaltres havíem rebut, que era bàsicament l'herència del Sainet, bàsicament, no únicament, perquè hi havia també homes com Martí Domínguez, que ens havia deixat alguna altra cosa, i alguns altres, no? Pocs. Doncs, claro, això suposa un pòsit. De fet, jo tenia aquí, jo, per exemple, obra estrenada, tinc 44 obres estrenades.
Sí, jo iba a hablar de muchas, però no
sí,
nos va a dar
no
tiempo.
Va dar tiempo.
Tú habla lo que quieras.
No, después obra publicada, yo tinc 46 obres publicades, fins i tot en peces curtes. I, bueno, hi ha altres treballs d'assaig, perquè a mi m'interessa molt l'assaig, he publicat més de 30 assaigs, i, bueno, encàrrecs, versions, etc. Bé, pregunta'm tu, perquè si no,
no jo... No, jo prefiero que continues de lo que tu te parezca más interesante, porque no, però... jo havia preparat un montón de preguntes, però com totes no les vamos a poder hacer...
No, però hazme alguna que consideres més
bueno,
que t'interessa més.
Bueno, para mí, todas las que he puesto me parece que son muy interesantes y que son de tus trabajos,
bueno,
que me parecen
mira, en tot cas,
estupendos.
Parlem de les últimes coses, no, si te pareix.
Eso, lo que tu quieras.
Bé, en les últimes coses continuen les mateixes inquietuds i preocupacions, com és normal, perquè algunes coses sí han canviat, però hi ha coses que no han canviat del tot, o que encara hem de canviar més. Per exemple, la preocupació europea. Parlem ara de la preocupació europea, també podem parlar de la preocupació per València i el que
sí,
està passant
així, sí, sí.
Però en fi, preocupació europea. Ja fa dos o tres anys vaig publicar un text que també, bueno, que és el Blut und Boden. Blut und Boden és sang i pàtria. El Boden, el Blut és la sang, en alemany,
sí.
I el Boden realment no és la pàtria, és la terra. Però per què dic Boden? Per què dic pàtria? Perquè aquest concepte de terra és el concepte que agafen els nazis per a defensar la pàtria, no? Per tant, diguem-ne, els grups del Bubu, els Bubus, que es deien, ahir, diguem-ne, són prenazis abans la letra, o sigui, i ahir estava vinculat a Heidegger. I aleshores jo el que plantejo en aquesta obra precisament és com la Segona Guerra Mundial se tanca en fals. Es tanca en fals i com els grans ideòlegs de tot això, entre ells el mateix Heidegger, ahir hi ha una polèmica molt llarga, però no anem a entrar, diguem-ne, no són depurats. Heidegger, de fet, mor sense mai demanar perdó perquè s'havia apuntat al partit nazi, etc etc. I després hi ha una polèmica molt llarga i des del punt de vista filosòfic, històric, etc etc. I, bueno, i això és un text també, jo crec que molt potent, és un text que molt ric, que planteja precisament això. I com l'extrema dreta, que ara està ressorgint una altra volta, una de les frases que té, dels emblemes que té, és precisament una frase de Heidegger, La victòria s'aconsegueix en la lluita, en Sturm, no? I, claro, els Sturm, eren les SS també eren Sturm. Bé, vull dir que això és un tema que a mi m'inquieta molt. Un altre tema que m'inquieta molt per parlar d'Europa és, diguem-ne, la hipocresia europea, la sodomia europea. Quan parlem de sodomia, sempre entenem una cosa sexual, no? Una cosa, los maricones dan por culo. Així,
Sí.
Això ho diu la gent del carrer.
Claro que sí.
Això ho diu la gent del carrer.
Sí, sí, sí.
Per tant, o quan se sodomitza una dona, per exemple, no?
Sí.
Bé, això és fals. El concepte de sodomia no té res a veure amb això. Si nosaltres mirem la Bíblia, en l'Antic Testament, en el Gènesi 19, el capítol 19, és on se conta la història de Sodoma i Gomorra.
Sí.
I aleshores, què passa? En aquell moment recordem que Déu li diu a Abraham, o sigui, li diu a tal, que, diguem-ne, perdonarà els pecats de la terra si troba una persona justa. I aleshores, bé, no, anem en Sodoma, a Sodoma està Lot, que és un home just, i els dos àngels de Déu van allí. I aleshores és molt curiós perquè Lot els veu i li diu, escolta, veniu, jo, l'acollida, l'acollida és fonamental. I aleshores diu, veniu a ma casa, netegeu, rentem-vos, farem sopar, i tal dia ells diuen, no, anirem a la plaça. A la plaça, com tots els emigrants, a la plaça. Ja ho diu la Bíblia, de tot allò. Bé, aleshores, bueno, estan rentant-se i és quan venen aquells a dir-los que els donen i que perquè, clar, són forasters i no toleren el foraster. Claro, després diu, dones ja els disfrutarem. Lot li planteja el fet de dir, bueno, pues donaré les meves filles. Bueno, això és un altre tema, però, claro, algunes feministes jo crec que han fet una interpretació errònia d'aixe fet. Però, claro, després les filles se fonyen al pare perquè la vida continua. Bé, això seria una altra qüestió. La qüestió, el tema fonamental, és que, diguem, se posen violents. I aleshores què fan els àngels ja? Els converteixen en secs perquè no veixen res i li diuen a Lot, ala, marxem, vale? Marxeu i tal. Bé, per què els converteixen en secs? Perquè són secs, estan cegos, no han vist que l'estranger és enviat de Déu, que cal acollir el que ve de fora, que cal protegir-lo si ve pobre i no té res. Cosa al contrari al que fem, acollim el ric, no acollim el pobre. Si ara anem al Nou Testament, en el Nou Testament no hi ha ninguna connotació de tipus sexual, ninguna. Jesucrist, per exemple, en el Nou Testament, davant de Cafarnaum, ell li diu als seus deixebles, aneu i prediqueu i aneu a les cases i tal. I si no us acullen, de fet, Cafarnaum no acull a Jesús. I diu, serà pitjor el dia del judici final, la teua sort que la de Sodoma. Perquè si el Sodoma s'hagueren fet els miracles que s'han fet en tu, no haguera passat res. Per tant, per què Jesús fa referència a Sodoma quan ahir no hi ha ninguna connotació sexual? Perquè està parlant de l'acollida, acollir a l'altre, obrir-te a l'altre. O sigui, el pecat de sodomia és el pecat de tancar-te a l'altre, el pecat de no assumir a l'altre. Per tant, això és l'Europa sodomítica que jo denuncie, l'Europa sodomítica que està també denunciant el Joan Dausà quan parla de com plora el mar. I això ho conte en una última obra que va guanyar el Premi Octubre l'any passat, que és Poder i Santedat. Jo col·loque la història de Sant Clave dins del Vaticà, i des de dins del Vaticà vaig veient les contradiccions, per exemple, quan Ratzinger, diguem-ne, abdica, etc. I aleshores el Vaticà per a mi és la metàfora d'una Europa dels estats, perquè el Vaticà és un estat, encara que sigui un estat petit, sí. Però que és molt potent i té molta influència, més de la que pensem. Una Europa dels estats que és una Europa sodomítica, una Europa que no té el cor obert a l'altre. I això a mi m'inquieta molt.
Claro, claro. ¿Y qué más nos quieres contar? Nos no, queda un poco, yo creo
que... ya sí, es queda porque ya no...
No nos queda nada.
Doncs res, moltes gràcies i ja està. I espero que la gent que ja està sentint no s'ha avorrit gran cosa.
No, yo creo que desde luego avorrir no se ha aburrido. ¿Ahora estás escribiendo algo?
Sí. Sí, sí, ara estic acabant una versió que m'han demanat d'una història i també una altra cosa que m'han demanat. I també s'estan preparant diverses edicions de coses noves, però bueno. No vull dir-ho, perquè és que, se diu...
No lo digas, vienes otro día y nos lo cuentas.
Vale, perfecte, cap problema.
Manuel, es un gusto escucharte y, bueno. Y no sé, trazar la línea temporal y temática en torno a tu trabajo, pero el tiempo no da para más en el cruce de caminos de hoy. Muchas gracias por tu amabilidad, por estar hoy con nosotros y te deseo que sigas cosechando éxitos y premios, que no sé dónde los vas a poner ya.
Bueno, gracias.
Y gracias también, como no puede ser de otra manera, a quienes escuchéis cada semana Cruce de Caminos. Sara Historio en el control y Carmen Leínez os desean una semana llena de teatro. No lo olvidéis, acudir a ellos, es importante.
Vale, gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.